Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està un cicle imprescindible que arriba al seu final i molt, molt de teatre avui a un aviador que comença ja amb Andrea Sánchez al control tècnic.
El cicle de concerts de Women Don't Wait for Waits, que va ser la continuació del Waiting for Waits, arriba a la fi en aquesta data del desè aniversari. Avui repassarem aquests 10 anys de concerts amb veus de dona que es tanquen divendres al Teatre de l'Aro amb l'actuació de Courtney Mary Andrews. Després tindrem tota l'actualitat escènica amb Javier Matesanz i, per acabar, també un Déu salvatge de Jasmina Reza, que demà es representa al Teatre Principal de Palma, amb en Pere Arquillué. Són les 6 i 5 minuts.
I comencem.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
And I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love them, but love gets in.
Sentim música de Dinah Kurz, és una de les artistes que han actuat també en aquest cicle de Women Don't Wait for Waits, que va ser la continuació del Waiting for Waits. Tom Waits, que era l'artista que finalment va declinar en principi les invitacions que li van fer per actuar en aquest festival que s'havia organitzat amb el seu nom. I és aquest divendres se tanca aquest segon cicle que ha comptat amb moltes artistes en sa condició també que cantassin sempre un tema de Tom Waits. Ses etapes passen i Antomeu Gomila seguirà organitzant concerts amb altres promotores, per exemple, amb The Impossible Bird, que ja sabeu que té el logo de Max. Però, Antomeu, benvingut. Gràcies per ser nosaltres. Heu triat una data, tancau aquest divendres, justament un dia 7 de novembre. També va ser l'inici d'aquest cicle, l'any 2015, i també és una altra data important, no? Vos ha agafat amb aquesta... que tot coincideix, sí, amb aquesta data.
Sí, hem tingut un cop de sort, perquè si hem pogut tancar d'una manera agradable i no trista, perquè un artista com la Courtney Mary Andrews, que ja ho havíem dit en un programa anterior, l'havíem estat intentant contractar quan era bastant desconeguda, no va quadrar mai una data, i ara aconseguim que vengui quan ja vam amb una nominació de Premi Grammy i tot, del penúltim àlbum que va publicar. i la data del nostre 10 aniversari és la data del seu 35 aniversari, així que estarem de doble celebració en el Teatre Leró.
Com han anat aquests 10 anys?
Bueno, jo crec que artísticament han estat 10 anys impecables, perquè era un cicle de 2-3 concerts anuals, de manera que podíem filtrar cantants que en petit format, que és el que ens podíem permetre per pressupost, sabien que podien oferir una actuació de molta qualitat, però després també hi ha hagut el factor públic, que hi ha un factor que ha marcat molt, que és que el públic jove no li ha interessat aquest cicle en cap moment. Des dels seus inicis va ser un cicle on la mitja d'edat dels concerts era inclús superior als 45 de la gent assistent, i no ha canviat. Durant els 10 anys s'ha mantingut així. És a dir, que el públic de menys de 40-45 anys, aquest tipus d'oferta cultural, que jo qualifico de melòmana, no li interessa. I tal vegada se centra única i exclusivament amb una oferta més megalòmana, que ja saben quina és, concentració de macrofestivals de 10 hores seguides de música, que a mi personalment com a melòman me satura, no? Jo no he estat mai, ni de jove vaig ser de festivals per un motiu, és que no sóc capaç d'assimilar, no?, l'intensitat d'una bona actuació si dura tantes hores. Però aquest concepte no ha encaixat entre el públic jove i no tan jove, perquè 40-45 anys tampoc és que sigui un públic molt jove. Llavors, agradols, la part artística fantàstica i la part de públic, pues, ha mancat aquest plus de gent que potser te faci ambicionar, pues, formats més grans, en lloc de petits formats més elevats, auditoris de més capacitat. Però bé, ens hem conformat amb aquests auditoris d'unes 150 butaques i la gent, ja veig que la resposta de la gent que ve és de fidelitat absoluta. Per tant, crec que això se nota significativa de que artísticament ha funcionat molt bé.
Clar, la llàstima aquesta, no?, que no s'hi vagin afegint joves que no responen en aquesta programació tan de qualitat i tan de primer nivell que oferiu vosaltres, que no són noms superconeguts, però bé, ja ho dius, una nominació en el Grammy, no?, és una nominació,
sí, sí.
No? Vull dir que són artistes que aquí tal vegada no coneixem tant o que no són aquests grans noms, però la qualitat és indiscutible quan feis aquestes actuacions. Enguany ja n'han tingudes dues, aquesta de divendres en el Teatre de l'Aró tancarà. Heu sortit de Palma perquè ha hagut dificultats, no?, per programar la segona en el Castell aquest estiu i aquesta darrera també, perquè sembla que els espais municipals estaven ocupats, no?, també a lo d'Esfira B, entenc, i altres activitats que tal vegada no han permès disposar d'espais a Palma.
Sí, aquest cap de setmana coincidia efectivament amb la Fira B, però clar, aquest concert fa més d'un any que el teníem en ment, i en el Curni Meriandros li anava perfecte entre Lisboa i Helsinki, i no hi havia dubte de que s'havia de fer d'aquesta manera, i hem anat al Teatre Leró, que és un lloc on la gent respon francament bé. El que sí, no hem aconseguit és programar més a un lloc tan emblemàtic i tan estimat pel públic, tant des Waiting for Waits com des Women Don't Wait for Waits, com és el Castell de Bellver. És un espai on s'han programat pues, la meitat del cap de cartells des Waiting for Waits van actuar allà. I en Jackie McShee, que és l'artista que estem escoltant ara, que és l'artista amb més història musical des que han passat pel cicle, la van endur l'any 2023, l'any que ella feia 80 anys, la mítica veu de Pentangle, i va ser la darrera actuació que van aconseguir programar allà. Enguany duiem un altre artista, que curiosament no en Jackie també, que és en Jackie Oates, i que els seus pares li van posar Jackie en honor a en Jackie McShee.
Mira!
Era com un tancar un cercle, i ho van proposar a Bellver, era el mateix format que en Jackie McShee, però des de l'Ajuntament d'en Palma m'ho van dir que no era coherent amb la programació de Bellver. Llavors, m'ha un poc sorprès amb aquesta resposta, però ho van fer un lloc preciós també, que és Montición de Montuïri. Then we spoke of many things, fools and kings, and this he said to me. The greatest thing you will ever learn is how to love and be loved.
tot a més, has fet del pretest una meravella que ha durat moltíssims anys, Tomeu, primer esperant a Tom Waits i després no esperant a Tom Waits, i al final has generat un segell i un relat i unes experiències absolutament increïbles. Jo tinc la tentació de demanar-te quina és la pròxima etapa, però tampoc, o sigui, si ara mateix aturassis, tampoc estaria malament del llegat, no?, que se deixa.
Sí, anem... Has fet de... Jo sé que a tu t'agrada futbol, tens una preciosa tassa aquí
del
primer equip de Palma, que és l'Atlètic de Balears. I sé que a tu t'agrada futbol i els grans futbolistes, Maradona, Pelé, duen el dorsal 10, i tancant 10 anys exactes, i el Waiting for Waits també va durar 10 edicions, jo crec que és una xifra...
Però te marques qualque repte a partir d'aquí més complicat, ara? Perquè més dins el teu univers, dins la música que més a tu t'agrada i que ha estat el fil conductor de tot aquest concert, clar, és complicat, no?, superar-ho.
Bé, a títol personal és molt enriquidor, ha estat molt enriquidor fer promocions musicals en solitari, seguint el teu criteri de lo que escoltes i t'agrada, sense consultar ningú jo, però clar, és un esforç, és un esforç molt gran, quan s'apropa sobretot el concert, els dies abans, el mateix dia, fer-ho tot sol crema. Si il·lusió a un any vista de programar un concert, sempre ets la mateixa, enorme, però quan estàs tot sol, te vas cremant, mentre que si fas feina amb equip, com són els Rudy Sessions o d'Impossible Bird, pues aquests dies on s'apropes concert pot ser inclús més agradables, no? Perquè tens tasques que divideixes, quedes per prendre alguna cosa, quedes per dinar, per acabar de dir qui mos deixarà aquest ampli o qui enviarà s'anunci en el Youthing, etc, etc. I és una altra manera, crec que ara a l'edat que tenc pues m'estim més fer promoció dins un col·lectiu d'amics amb els que t'adús bé i que també tenen bon criteri musical i afinitat, i tancar aquesta etapa de promoció en solitari, que la dècada és Waiting for Waits més la dècada de Women Don't Wait for Waits, són 20 anys, són molt d'anys.
Clar, sempre que vens el programa i t'entrevista, o d'altres on t'he entrevistat, al final me poses un mirall davant, no? Perquè és vera que ja ho han comentat, jo he estat a algun dels primers concerts de Waiting for Waits i jo he descobert autèntiques meravelles gràcies a aquests cicles. Jo a l'Aisa Germano la vaig conèixer gràcies a tu, la vaig entrevistar gràcies a tu. La vaig entrevistar gràcies a tu. Jo som zero mitòman, però de les poques fotos que conserva amb un creador artista, una és amb ell. Vull dir, i estic parlant, el meu cas individual no importa a ningú, però estic parlant per una generació també, que és la teva.
La nostra.
Sí. Saps que al final és un poquet a créixer. Són 20 anys, clar. Teníem 25 quan vas començar aquests primers concerts, o 30, i són 25 anys que també mos hem educat musicalment, o acabat d'educar musicalment, a través, entre d'altres, d'aquests cicles.
I aquesta és la llàstima, que és públic més jove d'ara. Ja, nosaltres teníem 25 quan veiem, quan començava algunes de les artistes que amunt. Potser han perdut aquesta oferta, perquè clar, aquesta oferta no la pots veure dins un macrofestival. Dins un macrofestival pots veure bandes de gran format, molt canyeres, molt potents, i visualment es queda entusiasmat, però aquesta oferta se l'ha perdut, aquestes generacions que venen després de nosaltres se l'han perdut
totalment.
I Tomeu, quin és el concepte que tens ara de Tom Waits? Vull dir, compta un poc una altra vegada tota la il·lusió en la que vas començar el Waiting for Waits, un festival que tenia com a objectiu que ell vengués a actuar a Mallorca. Li vareu fins i tot cercar el castell de Bellva, no pot haver un lloc més ideal per atreure un artista com ell per actuar, però no volia volar, o què va passar?
Ara vos contaré una cosa que crec tinc bona memòria, i no he comptat mai a cap programa. una petita exclusiva.
Que el darrer pic que na Mònica te va demanar per aquestes interioritats entre si, vas contar coses que jo no sabia.
I d'aquesta crec que no la sap ningú, perquè a més jo estic visquent a Londres i no vaig comentar la jugada a ningú de Mallorca, i ara és que mos escoltin ho sabran. A la primera edició de totes, des Waiting for Ways, que se va fer inadequadament, però gràcies a l'ajuda de Primeros Pasitos, a la sala Sonotone, era un cicle pensat per a l'auditori i la fundació la nostra, però m'han deixat penjat i en Joan Vic, de Primeros Pasitos, me va oferir la sala Sonotone i se va poder fer allà. Un dels artistes contractats era Slade Cliffs, un artista que crec que no havia vingut mai a Espanya, un country tocant tradicional, però també amb un punt contemporani, i el bookie europeu era el mateix que en Tom Waits.
Vale.
I no va voler tractar jo, perquè no sabia quina visió podia tenir en Tom Waits d'aquest tinglado, sí. I me va derivar a la dona d'en Slade Cliffs, i vaig contractar en Slade Cliffs a través de la dona, perquè el seu bookie europeu renunciava a la petita comissió per no ficar-se en líos. Anys després ja sí que varen aconseguir tancar artistes amb la mateixa gent que en Tom Waits. Recentment, el més important de tots va ser en Nick Lowe.
Sí.
Nick Lowe està a la mateixa agència que en Tom Waits. I bueno, l'any 2004, això sí que ho he contat diverses vegades, una periodista, Sylvie Simons, va anar a entrevistar Tom Waits quan ja duien 4 edicions del festival, i li va contar sobre el festival, oficialment ja se'n va entrar, me va dur una postal firmada que deia Stay Green, sí, t'has de mantenir verd,
sí,
i aquí seguim verdíssims, verdíssims, sense notícies d'en Tom Waits. Però bueno, no tenim notícies nosaltres, i no té notícies el propi bookie europeu, perquè fa, no sé, per Europa no ha vengut des de fa més de 15 anys.
És que jo te dic una cosa, ara ja jo no vull que vengui. Clar, se rompria la màgia.
Totalment d'acord.
Ja anirem a Barcelona, sí, bé, però jo no vull que vengui a Mallorca.
No, les pel·lícules, que ara se dedica més en el cine.
Ara se dedica més en el
cine,
sí. Sí, sí.
I t'acau... Has canviat un poc l'idea que tens d'ell?
Bé, a nivell musical, clar, ha desaparegut del mapa, no està publicant discos. Jo, el darrer disc d'en Tom Waits, que fa 14 anys, m'ha entusiasmat, m'ha agradat exactament igual que el primer que vaig escoltar, i si entregués un nou, pues, m'entusiasmaria igualment. Però és que du 14 anys sense produir música.
Yeah.
Llavors, el tenim...
idealitzat, no?
Idealitzat en el seu passat, però no està en actiu i...
Bueno, que també té dret, no?, a plegar.
Sí.
Imaginem totes les músics genials que...
Vol viure tranquil.
Han decidit tancar la paradeta.
Totalment.
I dedicar-se a una altra cosa, o no fer res, perquè això també és de fet, jo crec que allò més complicat quan has tocat el cel és aturar i no fer res. No fer res al manco relacionat amb allò que t'ha fet conegut, distingit i reconegut. I climbed through the window and down the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full with all of those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, and if I was the one you chose to be your only woman.
Aquesta és una versió que tots reconeixem d'un dels temes més coneguts, més icònics, de Tom Waits, i aquesta és la interpretació d'Anna Courtney Mary Andrews, que serà el cap de cartell, aquest gran objecte de la festa de divendres en el Teatre de l'Aro. Què trobarem? Fareu alguna cosa especial, Tomeu, a part de les actuacions o...
Sí, tinc pensat fer un sorteig de dos vinils entre els assistents, dos vinils de dues dones icòniques del món del folk tradicional anglès. Són una Junta Bor i Nan Briggs. Una Junta Bor la vam intentar dur, però no va ser possible. Nan Briggs només va fer producció musical durant uns anys concrets, dels anys 60. I són dos vinils molt elegants i me fa ganes, pues, la gent que vengui amb el numeret de centrada a fer aquest sorteig. I li cantarem molt d'anys, evidentment, a Courtney Mary Andrews, i segurament la gent sortirà i dirà, joder, pues canta millor una Courtney que en Tom Waits, així de clar.
Que bo, i se tancarà aquesta etapa, clar, no és fàcil, però bé, com han dit abans, teniu un altre projecte en el qual hi ha més gent implicada, The Impossible Bird, que ja no tindrà res a veure, però clar, la vostra estètica musical, el vostre gust se notarà també aquí, no? Encara que és pantural més obert.
Sí, no, a més, The Impossible Bird som tres sòcies i tres socis, i tindrem bastanta cura també en programar, evidentment, veus femenines. No hi haurà una varietat de propostes musicals, i segurament vendran artistes femenines que perfectament haguessin entrat dins el cicle Women Don't Wait for Waits.
I haurem d'esperar en aquesta nova etapa, se tanquen 10 anys i començaran 10 anys nous, com a mínim, d'altres propostes encapçalades i compartides també per Tomeu Amila amb altres musicòlegs que formen part d'aquesta associació. Sou un grupet.
Sí, som un col·lectiu.
Un col·lectiu.
Un col·lectiu melòman.
Un col·lectiu melòman. I aquest divendres encara queden entrades? Com
sí, queden algunes entrades a Platea, i si on plis en Platea se pot obrir primer pis, confiant que hi hagi un ple, que és el que se mereix aquest cicle per tancar aquests 10 anys, i es doble programa. En Katie Spencer obrirà amb un set de mitja hora, petit descans, i després en Courtney Mary Andrews en format duet, i obrirem portes a les 8, primera actuació a les 8 i mitja. Entrades encara disponibles a les webs d'Entradium i Ticketip.
Molt bé. Tomeu, ara bé, també heu coincidit amb bastants amb en Joan Andreu, el seu pecampai, que també ha passat per diferents etapes. Ara ha començat estant a prop aquesta segona temporada en concert sorpresa. Veiem que també hi ha So Far, que també ho fan. Moltes, això de sorpresa no fa falta, no? Vull dir, és una altra manera, però no sé, vos ho plantegeu ara que pareix que s'estenen un poc més?
Bé, m'apareix un concepte interessant, però el que passa és que, clar, una de les... quan organitzes un concert d'un artista no només l'estàs programant aquest vespre. És un artista que t'agrada i vols estar uns mesos fent-li promoció i fent públic el seu nom, fent que la gent escolti les seves cançons. I crec que com a promotors mos devem a els artistes que mos agraden i anar parlant la seva música tantes vegades com faci falta per convèncer la gent de que és una proposta molt enriquidora.
Que bé, Tomeu, idò, esperam que continuïn aquestes iniciatives a vostra i tantes com surtin, i que de cada vegada hi hagi més espais, teatres a les illes, no només a Mallorca i fora de Palma o a Ciutat, sinó que s'extengui una mica més tot això de tornar a fer música en directe, programar artistes no tan coneguts com els que heu duit vosaltres, i que bé, que segur que mos continuareu sorprenent amb les propostes que dureu, no tan conegudes. Tomeu, moltes gràcies.
Moltes gràcies per aquest suport.
Idò, escolta'm, Tom Waits, per acabar.
S'original.
Que de fet s'han fet 50.000 versions, però bé, aquesta és la bona, no?
Aquesta és l'original, sí.
Molt bé. Idò, Tomeu, Amila, moltes gràcies. Que sigui un èxit divendres i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
3 Ràdio És Actualitat.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
Són les 6:32 minuts, continuem a l'Aviador, continuem parlant de teatre. Ferragut a l'home, l'home Ferragut, dues maneres d'entendre l'arquitectura i segurament la vida. L'urbanisme en el centre, en una ciutat que canviava, en un món en plena transformació, dues personalitats capdals del nostre segle XX que compartien ofici i pot ser qualque secret.
Són dues maneres de concebre l'arquitectura, des de dos punts de vista. Diríem que la visió com a més avantguardista, més moderna, seria, finalment, la d'en Ferragut, per això és conegut, i, possiblement, la d'en Gabriel Lomà Esteve, que podríem dir que és un tipus d'arquitectura possiblement més possibilista, com el mateix personatge que nosaltres fem dins aquest context de finals de dictadura, que explica molt bé també segons quins posicionaments d'aquests personatges. No?
Organitzar el territori d'una manera lògica i d'una manera amb molt de sentit comú. Aquesta manera xocava completament amb aquest nou turisme que va arribar als anys 60. És a dir, anys 50-60 a Mallorca, hi havia una indústria de cuiro, hi havia vidre, hi havia ferro, hi havia farina, hi havia horta, hi havia peix, hi havia tota una sèrie d'indústries, que el que volia en Ferragut és que entràs, evidentment, a la indústria del turisme, però que no arrasàs com a poc a poc van a fer. És a dir, en Ferragut volia que aquest turisme, aquesta empresa, aquesta indústria turística, estigués, sí, convivint amb les altres, no?
Idò, no va ser possible. L'Arquitecte és una producció de Produccions de Ferro, s'estrena aquest divendres al Teatre del Mar, està escrita per Ramon Cerdà, dirigida per Rebeca del Fresno i amb en Xisco Segura i Miquel Àngel Torrens. Sentíem a tots dos a l'inici en aquests àudios. Caterina Lorda i Xen Garcinuño. Javier Matesanz, com estàs?
Molt bé.
Te fa ganes, no?, aquest duel...
Sí, me fa ganes. Hauré d'esperar fins a diumenge per altres compromisos, però em fa moltes ganes. Ja tinc la meva entrada.
I de coincidirà.
Ah, sí? Perfecte.
Ja saps que quan...
Després te l'explicaré.
No, que això t'anava a dir, quan coincidim a les funcions, si no les entens, ja després jo t'explico un poc de què va la cosa. Rebeca del Fresno, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Què tal?
Molt bé.
Primer de tot, agrair-vos a tots que mos atengueu aquí a l'Aviador, perquè estàu ara mateix immersos en els darrers assajos, no?
Sí, ara hem fet una pausa i després a l'aventura una altra vegada.
Ja deu ser cuit, però, el tema, o no?
Sí, però bueno, això, teatre, fins en el darrer moment, no s'acaba de tenir.
No sobrar. Jo me vaig trobar en Xisco Segura en el teatre precisament el cap de setmana i m'ha dit, jo podríem estrenar demà.
Bueno, en Xisco...
Ara ja estem passats d'assaig.
En Xisco Segura va sobrat sempre, no? Sí. Xisco,
ai,
no?
Si m'ho estàs escoltant. Ai, perdona. Xisco Segura...
Ara s'ha
enfadat i s'ha afanyat.
Me'l sents o no, Xisco?
Sí, perfectament.
Vale.
No me vares dir això, que anàveu passats d'assajos?
No. Jo no te vaig dir això, gamberro. Que ets un gamberro.
Escolta, Xisco, que ets en Ferragut o en Alomar?
En Ferragut.
Som en Ferragut.
O sigui, ets l'avantguardista. Ja m'ho esperava, sí. Jo, això, ja m'ho esperava. Com va en els assajos, com va la cosa? Fes-nos 5 cèntims de la prèvia, Què passarà divendres a les 20 hores al Teatre del Mar?
Espero que faci una cosa que agradi, que emocioni, que faci que la gent torni al teatre, vull dir, que sigui una obra més, no?, per crear públic i per dinamitzar la cultura de Mallorca. Nosaltres veurem aquesta darrera nit, una darrera nit ficcionada, d'en Ferragut i Nalomà, juntament amb una investigació sobre la mort d'en Ferragut, que en aquest cas és una Caterina Lorda, que fa d'una popisària que fa molt de respecte, i en Xen García Cuño, que és aquest personatge que no sabem si és o no és, o coneix o no coneix en Ferragut, no? Llavors, veiem tot això i na Rebeca ha fet un... L'altra vegada, ara he vist una cosa a la xarxa que m'ha fet molta gràcia, ha fet un CSI a la Mallorca, sí, que m'ha fet molta gràcia, com sí, ho ha dit, sí, perquè realment és això, és dir, ella ha creat un dispositiu per nosaltres disparar la dramaturgia d'en Pere Ramon, i veurem això, i amb moltes sorpreses, entrar amb un treball fantàstic d'en Joan Miquel Artigues en l'àudio, d'en Joan Fullana en l'espai sonor, en Albert ha fet una il·luminació fantàstica, la producció de Ferro, que està aquí a tope, vull dir que res, han fet una família molt xula, sincerament.
Un equipàs, la veritat. Tot parteix d'una idea, d'un test, d'un projecte d'en Pere Ramon Cerdà. L'altre dia em van dir, la setmana que ve no estrenen res d'en Pere Ramon Cerdà. Jo, no pot ser.
Impossible. Eren despistats.
Pere Ramon Cerdà, com estàs?
Hola, molt bé. Aquí, en Capella.
És vera que la teva feina sempre s'ha dit, ja està feta fa estona, però també sé que has anat a assajos. Com se viu aquesta cosa més, Pep, de, crec que per primera vegada, haver escrit un text que després no dirigeixes tu?
És una sensació rara, que té coses molt positives i d'altres coses que... de nervis que tampoc no ho preveia. Perquè, clar, per una banda, saps que no tens... És a dir, que la responsabilitat ja està delegada, diríem, ja en un equip artístic, a més, com que és fantàstic, a mi em dona moltíssima tranquil·litat, però, per altra banda, també és això, també el fet de no controlar fins al darrer moment, serà la primera vegada que veuré una obra meva com a espectador, que hagi la mateixa sensació que els espectadors, i això és molt xulo.
Escolta, una pregunta que després li traslladarem també a Rebeca. Per què un thriller? Per què decideixes abordar aquests dos personatges molt coneguts? Bueno, molt coneguts, potser hi haurà molta gent que dirà, però no era una vinguda aquest senyor, el Gabriel Alomar, sí. perquè alerta, vull dir, també està bé de vegades rescatar pues, personalitats de la cultura, però tries aquests dos personatges... però li dones una, diguem, una forma de thriller, que després li demanarem a Rebeca a veure com ho ha plantejat, això. Però per què?
A veure, la intenció inicial d'escriure sobre aquest tema supos que neix d'aquestes dues coses. A dir, per una banda, si intenció divulgativa de donar a conèixer què estava passant a Mallorca a final dels anys 60, com se va produir aquesta transformació que va provocar el boom del turisme, agafant dos personatges emblemàtics d'aquell moment, i molt significatius, i amb molt de pes, diríem, ideològic i polític en aquell moment, però, per altra banda, també hi ha un fet que no podem deixar de veure que va ser la mort tràgica de Josep Ferragut. Josep Ferragut va morir en els 50 i pocs anys, assassinat, i a més amb un assassinat certament truculent. Tampoc no he volgut carregar les tintes sobre això, perquè sobre no només sobre això ni molt manco, però clar, sí que mos donava una excusa perfecta, narrativa, per enganxar l'interès de l'espectador, i tampoc no la podíem... vull dir, un dramaturg, clar, quan vols que hi ha algun d'aquests fets que saps que això captaràs atenció, és inevitable agafar-ho com a partida, i això te dona ja una, diria, una estructura d'estructura d'això de com a de novel·la policiaca, com a de per dir-li d'alguna manera, sí,
però l'obra no se centra en saber qui és l'assassí, per dir-ho així, en un codonit d'aquest
que tema que vola, és un tema que sobrevola, evidentment, perquè clar, és com el MacGuffin de Hitchcock, saps? Però en el final utilitzem això com a excusa per colar-li a l'espectador altres coses.
Clar. I seguint del fil de la pregunta d'en Javi, Rebeca, perquè a tu t'arriba un test, evidentment, després l'has de posar en escena, supos que vas consultant coses amb en Pere Ramon, però com treballes aquesta història que t'arriba en un moment determinat?
Pues mira, pues aquesta cosa d'investigació que heu dit, precisament me la va donar com a aquesta segona trama, no?, dins història. Per una banda teníem com aquesta cosa més dialèctica, més divulgativa de les mentalitats tan diferenciades d'aquests dos arquitectes, però aquesta segona trama, que en un principi era com més secundària, de sobte pues, mos donava com moltes pistes de quin podia ser el dispositiu escènic i també de com ho podia connectar amb la totalitat, no? O sigui, perquè té vigència aquest text, aquesta obra, avui dia. Llavors, bueno, vaig com a tenir una revelació un dia i vaig com a connectar aquesta segona trama que era pues, això, no?, que li donava com aquest tonito policiaco, com que ja el vaig connectar amb, bueno, és que pot ser un assassinat de més coses i com de, bueno, tirar un poc d'estil d'aquest misteri que tant ha envoltat la figura d'en Ferragut.
Rebeca del Fresno, per si no ho sabeu, que de vosaltres ja ho sabeu, és actriu i a més és molt bona, i l'hem vist a Llimna, la sèrie de B3, l'hem vist a Filles de la Misericòrdia, l'hem vist també, aprofitant que està aquí en Matesà, de qualque teatre barra, i de cop i volta dirigeixes el Nonvolgut de Pau Colla, la cosa va molt bé, i l'altre jo deia, ai, jo m'agradaria que me dirigís qualque cosa a Rebeca del Fresno, i me van dir, no, pues agafa ticket, agafa número allí en un aparell que ha, perquè ara se la rifa tota la dramatúrgia balear i part de Catalunya.
Escolta, que va.
Però com, ja sé que és una pregunta típica d'aquestes de periodista, però te l'he de fer. No te deman que t'estimes més, però quan ets actriu i te toca dirigir, supos que és un avantatge, però tu saps allò, quines són les necessitats dels actors i de les actrius en escena, en els assajos, i se genera segurament una empatia que aquells que no han passat per un escenari és més complicat.
Sí, mem, clar, hi ha molt d'avantatge. Això, no? O sigui, jo sempre dic que la meva manera de dirigir és des de ser actriu, precisament, clar, com a des de interpretació i des de crear jo mateixa tots els arcs dels personatges per saber per on han de passar en cada moment. Però, bueno, té aquests avantatges, però també té sus coses, també, té les seves coses, perquè, bueno, és molt diferent la posició que tens com a actriu de, vale, tu tens el teu paper i el defenses, però, clar, a vegades ser directora de tot un equip, de tot un espectacle, bueno... Déu-n'hi-do.
Ah, Xisco, per fer-te també una mica partícip del que dèiem, de la part de thriller o del retrat dels dos personatges, tu, clar, mantens un duel, ni més ni manco, que amb en Miquel Àngel Torrents. No sé quin dels dos guanyarà aquest duel interpretatiu, però el fet de que s'afegesqui el gènere, diguem, policiac o el thriller... alleugera una mica la intensitat o la responsabilitat d'haver de fer un treball que sigui una mica pues, donar vida a un personatge conegut, que sigui saps què te vull dir? Retratar a un personatge que, clar, no són molt coneguts en quant a la... perquè en aquella època, doncs, lo del Salseo encara no estava en vigor, no? Però el fer una obra biogràfica, per ventura, te dona com més responsabilitat de donar vida a un personatge com en Ferragut com el Salomà, no? El fet de que després puguis utilitzar recursos interpretatius del thriller, del policiac, això ho facilita o encara ho complica més l'haver de lligar les dues coses?
No, evidentment que la tria que va fer en Pere Ramon del thriller ja l'ha explicada. Vull dir, jo crec que facilita molt les coses. És a dir, d'alguna manera fa un duel molt atractiu, perquè una de les coses que passen quan fa temps que no te veus amb una persona i precisament aquesta relació no és del tot bona o va ser bona i ara no ho és tant, és que comencen a sortir tots els drets bruts i totes, que per cert hi ha una escena que li hem posat, no? De Rebecca Drapbruch, surt tot allò que fa temps que havien de dir, no mos han dit, no? I apareix, evidentment, un element substancial i molt, molt important, que és l'homosexualitat d'en Ferragut. Penseu que és homosexual a l'any 67 a Mallorca o a Espanya, era un delicte. Llavors, a tota aquesta pressió que rep en Ferragut per ell mateix, per la societat, perquè ell era un catòlic devot, ell té 44 milions de contradiccions. Clar. I que millor manera d'explicar aquesta vida amb una conversa amb un amic que sobtadament apareix a un despatx i a un thriller enmig d'una mort, no? És a dir, jo crec que en Pep ha sabut enfilar molt bé aquesta història, com explicar-la, i des d'Anna Rebeca i tot l'equip, això, jo crec que li hem posat un altaveu, no? Li han pujat el volum de totes les intencions que volia fer en Pep.
Pep, allà on no arriben els fets provats, contrastats, què hi has posat?
He posat dramaturgia. És a dir, i això sí que és una cosa que m'agradaria deixar molt clara, que això no és un documental. Clar. És a dir, el que contam és versemblant i està basat en dues personalitats i en fets provats, però hi ha un primer fet que jo vull deixar ben clar que no va passar, que és que en aquesta dramaturgia juntam la darrera nit del Teatre Líric, és a dir, la darrera funció d'òpera del Teatre Líric, que després va ser enderrocat, en la mort d'en Ferragut, com si haguessin passat simultàniament, i en realitat van passar quasi 6 mesos entre una cosa i l'altra. Però ho feim venir bé, diríem, perquè així se produeix la trobada, d'acord? Jo m'agrada dir que recordar que Salieri no va matar Mozart, val? Sí. Encara que molta gent s'ho imagina. I de dir que el grau de versemblança és similar a això. És a dir, sí, la història que va escriure Peter Schaffer i després va dirigir Milos Forman, que es titulava Amadeus, clar, sí. Presenta una situació versemblant entre dues persones que se coneixien, però que en les escoles no van passar exactament com va escriure el dramaturg. Per això és una obra de ficció. I seria el mateix cas que hem fet nosaltres, és a dir, hem construït una història versemblant però no documental.
Heu aconseguit un repartiment molt xulo, la veritat. No descobrirem ni en Lorda, ni en Xisco, ni en Torrents en aquestes alçades. És vera que me deies l'altre dia en Xisco que és la primera vegada que coincideix amb en Torrents, però és un duel que genera...
A l'escenari sí. A la televisió sí, havíem treballat junts, però a l'escenari sí que també era.
Teatre. I això també genera una expectativa. És vera que en Xenc, per ventura, no ha fet molta feina encara en els teatres de les Illes, però en farà perquè és bo i ja s'està obrint camí i és molt versàtil, a més.
I perquè també ha fet teatre de barra, home.
Ha fet, bueno, més
que... No, és que les coses van així.
Teatre aquí. De barra, quin ha fet?
Ella, si la de tequila amb vela geminada.
Ah, és vera, en sí, senyor.
Vols?
Bé, i és molt bo. No, me referia a que clar, tenir aquest repartiment hiperconsagrat en el seu 75% en Rebeca... també suposa una responsabilitat. Saps que estàs fent feina amb gent que du molt de quilòmetres, moltes hores damunt l'escenari, no?
Ho sé. M'ho dic cada dia. No, sí. No, però la veritat és que, bueno, està com bastant equilibrat. O sigui, jo som una afortunada per tenir aquesta possibilitat de fer feina amb aquests grans noms. Però la veritat és que també, de part de produccions de Ferro, com que han fet aquesta aposta també per comptar també amb un equip jove i que, bueno, pues, no tenim els anys d'experiència, tant tenim la nostra experiència i la nostra visió. I això, no?, tant jo dirigint com l'ajudantia de direcció també d'Anna Karen Codina, que també és actriu, també l'hem vist en el principal, i això, no?, i també pues, aquesta oportunitat també d'en Xen, d'actuar amb aquests grans actors i actrius. També és, bueno, és una aposta que la veritat és d'agrair.
Doncs volia dir, bueno, un tema que jo és que vull insistir en això i te vull posar deures, feinetes que diuen ara en el col·le, ¿vale? Rebeca, que estava parlant. Sí.
Tenim moltes de feines,
no,
ja.
No, és que... No, no, va per tu.
Tinc una setmana complicada.
La feineta...
Fes-lo callar,
Rebeca, per favor.
No, sabeu què passa? Que en Matesan ja s'ha posat el mono de productor fa molts anys.
Sí.
I va amb...
Però, bueno, primer, la pregunta sèria. Estàs treballant amb gent amb molta experiència d'elles i tal. Escoltes més que parles o parles més que escoltes? Quan estàs amb ells, te deixes... o sigui, vols ser tu, dones aquesta idea, aquesta cosa, i ells te donen la seva perspectiva, bueno...
Som d'escoltar. Jo som la primera de demanar opinió, també, perquè m'agrada escoltar els actors, però sí que me deixen també xerrar jo. Sí? Sí.
Això està bé. Idò, ara la feineta que te deia, perquè com que aquí el Bocas és en Rafa, però ho ha anat dient, tota l'estona ho ha dit per tot. Pues en Per Ramon Cerdán, a Rebeca del Fresno, en Xen García Nuño, Caterina Lorda i Miquel Àngel Torrents, tots han passat pel Teatre de Barra. I en Xisco Segura no ha volgut. Ja tens feinetes.
No,
Xisco, estic parlant amb ella, sigues educat.
Això no, és veritat que jo no he volgut,
eh? Bueno, és veritat.
O no tens a les vegades, escolta, que estic aquí a Mallorca.
És veritat que no és veritat. Que sempre... És que t'has anat a viure molt enfora. Hi ha un vaciot enorme.
Bé, Jesús, però en avions.
Ah, això és vera. Això també és vera.
Jo tinc moltes ganes. De fet, bueno, jo l'únic que he fet va ser... Imagina't, quan vàrem obrir la presó, sí, aquella cosa que vàrem fer que se va fer teatre també, la presó, sí, no? Sí. I vàrem fer com peces petites. Allò va ser l'únic que vaig fer, que era un direcció i text d'en Àlex Tejedor.
D'en Àlex Tejedor, sí, me'n recordo. Sí. Però el Teatre de Barra... Però el Teatre de Barra, no.
T'està cercant que te diguin que, clar, que si Teatre de Barra... estan més ben pagats, la gent podria agafar avions per venir cada dijous a fer-lo.
I tu ho saps, que no hem sobrat d'això.
Millor encara que paguin els avions.
Exacte. O tenir un avió propi.
Deixem-ho
aquí. Però bueno, t'esperant, Xisco. Escolta, jo el que espero, amb moltes ganes, que arribi diumenge, vosaltres arribareu abans que nosaltres, divendres, dissabte, a les 8 hores, divendres, dissabte, al Teatre del Mar, diumenge a les 7, Rafa? Has d'arribar una miqueta abans, diumenge, com jo. Sí. Si no, no entrarem.
Sí,
i per veure l'arquitecte, que, per cert, un dels títols de les produccions que surt del Festival de la Paraula, de produccions de Ferro, que està, en fi, està sembrant...
Una convocatòria de dues produccions, l'altra la veurem més endavant, també amb entès d'en Xavi Urici, direcció d'en Baus, i un equip que no sé si està tancat encara, però ja l'anunciarem. I, de moment, la primera estrena és aquesta, de l'arquitecte, que es veurà que esperam tots amb molt d'entusiasme. Rebeca, moltes gràcies. No fluixis, que també te volen veure en l'escenari, damunt l'escenari.
Clar que sí, molt bé.
Que bé. Xisco, estimat, facis el que facis, no deixis de fer, vale?
Beníssim, igualment dic.
Fins i tot si has de fer qualque teatre de Barra.
De moment hem de dir que per ser una entrevista triple telefònica heu set dels més civilitzats que han tingut.
Sí,
s'ha sentit tot bé, heu respectat els torns, m'ha agradat molt. Molt bé.
I per Ramon, molta merda, també, que no passis molt de nervis allà a Platea.
Moltes gràcies.
Vinga, gràcies. Salut, a tots tres, gràcies. I una ferrada també a Caterina i Xen, gràcies.
Vinga, part vostra, els donarem.
6:53, Javi, encara en tenim temps de... més que recomanar, sí, recomanar, perquè el test és un clàssic modern, és de Germina de Resa, ja fa 20 anys que se va estrenar, però s'ha fet no sé quantes versions, no sé quant d'idiomes, estem parlant d'un dos salvatges, s'ha fet la pel·lícula d'en Polanski, també.
Ara t'he de dir una cosa, no tant idiomes, normalment hi ha molts d'idiomes, però aquesta, concretament, i li va passar el mateix amb Bart, en Mina Retza, no sé per què, bueno, en francès sí, perquè és com ho escriu.
Però
anglès i castellà.
No, en italià hi ha una producció, també.
Sí, doncs jo havia, quan em preparava això...
català
ara, però em refereixo que sembla, clar, són tan conegudes aquesta com un déu salvatge, que dius, s'haurà fet per tot, no? Hi ha coses menys conegudes o tal, que realment ha fet molt més idiomes. Però bueno, que s'ha representat per tot, és cert. I un déu salvatge és la que, bueno, aquests dies el teatre principal de Palma, amb en Pere Quilluent, ni més ni manco, no?, dirigint i també interpretat. És aquesta quasi comèdia negra, però és una situació social, una situació que retrata moltes coses, perquè és una situació realment molt sucosa, no? Un nin a escola li pega un altre amb un pal de fusta i li bota un parell de dents a un company, i bueno, aquesta agressió, aquesta baralla de dos al·lots, molt civilitzadament, els pares, més enllà de les conseqüències a escola, els pares queden per parlar a casa d'uns, els dos matrimonis, i tot molt civilitzat, i comença, mira, són coses de nins, però hem de parlar, carai, però s'ha passat una mica, bueno, són coses, pim, pam, pum, se va embrutant la conversa i acaben sent uns hooligans.
Sí, com diem, que retrata part de la societat occidental, òbviament. Jo me'n recorda, jo he vist un muntatge en castellà, he vist la pel·lícula en Polanski.
Està bé, la pel·lícula en Polanski, que darrerament fa cadufos, però aquesta estava molt
bé. I és vera que jo me recordo un poqueta també les pel·lícules d'en Chabrol quan d'estrelada, enrere d'estrelada, retratava a la burguesia francesa, en aquest cas. I me recorda fins i tot a qualque pel·lícula d'en Kurosawa, no? per aquesta cosa també de classe, de discurs de classe de rerefons.
Ara veurem com l'ha enfocada en Pere Cuyé. Però hi ha una cosa, m'hagués encantat poder parlar amb ell, no està possible, però...
Sí, l'havíem de tenir avui, però està en un assaig i no ha pogut.
Sí, per dues coses, perquè quan van estrenar Art, la van fer en català i simultàniament una versió a Madrid en castellà.
Sí, per Lluís, Carlos Hipólito. Si no
Carlos recordem. I Lluís Merlo i tal i qual. Sí. I ara ha tornat a passar el mateix.
Sí.
Acaba d'estrenar Lluís Merlo també a Madrid i tal, i ells a Catalunya... Però són projectes absolutament, crec que independents.
Va passar amb incendis, també, que Mario Gas i Ambrogi van fer dues...
I no sé si aquesta dinàmica doble Madrid-Barcelona, català-castellà, sí, si tenen algun tipus de contacte o no. Perquè les de Madrid, que a més és una versió d'en Jordi Galcerán, la de castellà, lo qual és estrany, perquè Jordi Galcerán treballa molt a Catalunya, també, però és de Tamsin Townsend, que és la que va fer Art en Arte amb Merlo, i no sé, m'hagués agradat a veure aquestes peces.
Poder comparar, no?
Sí, poder comparar i després saber si hi ha algun tipus de dinàmica que ho marca, no? Per no cremar un títol així, si s'estrena, pues estrenar-ho a les dues grans capitals teatrals i després... No ho sé, però bueno...
Bueno, i a Palma arriben en Pere Arcullé, que a part de dirigir també interpreta, Maria Rivera, Ivan Benet i Laura Obert. No podem assistir a una altra classe magistral de la Laura Conejero, perquè que per jo de les actrius vives més impressionants, perquè va estrenar ella, però sembla que ara mateix de gira no està. La cita demà mateix a partir de les 8 al Teatre Principal de Palma. Javi, moltes gràcies. La setmana que ve més.
La setmana que ve més coses.
Vinga, més
cosetes.
Avui acabem amb música de Moder Club. Ja sabeu que d'aquí dos minutets a les 7 arriben les notícies, els companys informatius, i que nosaltres tornem demà a les 6.
L'indicador de...